Passen 6 minuts de les 10.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Reprenem la roda política que ja ha obert el debat sobre algunes qüestions, com el confinament. Ara, Lourdes, seguim abordant d'altres qüestions.
Doncs sí, Sílvia, i una de les que s'han posat sobre la taula aquesta setmana passada era el tema d'eleccions sí, eleccions no, ajornament, i al final sembla que, tot depenent del Tribunal Superior de Justícia, doncs aquestes eleccions autonòmiques, el govern de la Generalitat de Catalunya, doncs s'ajornen fins al 30 de maig. Jordi Catasús, sabem que tu tens el temps just, per tant, anem amb tu amb aquesta pregunta. S'ha fet bé ajornant les eleccions? No s'ha fet bé? S'havia d'haver contemplat abans? O s'havien d'haver posat una sèrie de mides per posar-la o fer aquestes eleccions el 14 de febrer com estava previst? Quines sensacions tens?
A veure, és complicat. És que al final tot es resumeix que és complicat, no? Però,
A veure, com algú de vosaltres em digui que és complicat la propera, ja veureu que me'n vaig a Sant Sadurní sí i algú hauré d'una.
No, però sí que és cert que per sobre tot el que ha de garantir en aquest cas el govern és que les eleccions siguin segures per a tothom, no? I també és cert que les previsions diuen que en el mes de febrer doncs ha de venir, això ens diuen, una altra onada, no? Jo crec que per sobre tot el que és important és garantir la salut de tota la ciutadania. Això no treu que jo faig el plantejament de que potser és l'hora de que modifiquem la llei electoral i que comencem a apostar per altres processos, per fomentar potser el vot per correu, fins i tot comencem a estudiar la possibilitat de vot electrònic, però crec que la lliçó que n'hem de treure de tot això és que hem de millorar.
De fet, això que dius tu, Jordi, és un tema que es va posar sobre la taula no només quan es va fer aquesta convocatòria el mes de desembre, sinó fins i tot era una de les coses que deia el Partit Socialista, és a dir, una cosa és la salut, no? És a dir, estem d'acord que el tema és complex, encara que hagi fet la conya d'aquella sanitat, és tema economia, però a banda és un tema de que tots tenim dret a votar i clar, per una banda ens estan tancant, per l'altra anem a votar, però jo m'imagino fins i tot el que va dir la Junta Electoral. Es demanava que les persones majors de 60 anys no anessin a meses electorals, es va tombar i clar, tenim un panorama una mica estrany. El que deies era una possibilitat de fer aquest canvi, d'anar cap al vot per correu electrònic o fer-ho d'una altra manera, hem fet com sempre. Perquè a vegades la sensació és aquesta, Jordi. Bueno, després us
bueno,
deixo
tard,
amb la resta.
Jo crec que més que anar tard, estem en una situació en què estem improvisant i anant tot sobre la marxa, no? I coses que preveus per d'aquí 3 o 4 dies, demà canviaran i un dia abans tornaran a canviar, no? Però sí que és cert que ens han d'obligar a repensar les coses, no? Aquests dies estava veient xafretejo bastant a Twitter i veig molts comentaris de gent que analitzen que si la conveniència per alguns partits o per altres, no sé què. Jo m'agradaria pensar i vull defugir d'aquest debat, no? Jo crec que el principal ara és la ciutadania i que hem de garantir la salut de tothom i hem de garantir que tothom pugui expressar lliurement el seu vot. Això són dues coses fonamentals. I si ho hem de fer d'aquí un mes, d'aquí dos, d'aquí tres o d'aquí quatre, però siguin totes les garanties per tothom, doncs a mi no em fa res esperar. Això sí, el que demano és que durant aquests 4 mesos que ens queden fins a la propera convocatòria, doncs que el govern treballi aquest tema i que prevegin els diferents escenaris i que estigui tot a punt, no? Que no ens trobem amb una altra sorpresa i que al maig haguem de dir que hem de tornar a esperar, no? Perquè no ho entendria, sincerament. I per exemple, m'agradaria fer un incís, no? I no em vull emmirallar en res, perquè no m'agrada emmirallar-me amb ningú, no? Però seguia el debat de les eleccions als Estats Units, i als Estats Units s'ha incrementat la participació en vot per correu de manera exponencial, no? Doncs trobo que és el que et deia abans, no? Que hem de apostar potser per fomentar el vot per correu i fins i tot per començar a pensar noves maneres de participació.
Jordi Arrissa.
Sí, jo també estic d'acord en no aprofitar aquest canvi amb interessos partidistes, jo tot això ho deixaria totalment de banda, però sí que demanaria una mica de, si anem a modificar la Loreg, perquè no tenim normativa catalana, això també ho tenim que recordar, doncs que ens posem tots els partits d'acord i que realment ens posem com a primer punt canviar o fer una llei catalana que permeti potenciar el vot per correu o el vot electrònic, que avui en dia hi ha països que ja comencen a fer passos cap aquí i nosaltres també hauríem de fer. La que m'agradaria també parlar és que potser al maig estem en plena pujada de quarta onada, llavors jo no sé si ho han calculat bé, jo potser hagués sigut partidari de fer les eleccions molt més abans, o sigui, aquesta és la meva postura, no ha pogut ser, però jo penso que potser hauríem de, en comptes del maig, fer-ho al març, és a dir, quan estem en la baixada de la onada. Esperar-nos fins al maig, qui garanteix que no estiguem pitjor o igual que ara? Ojalà que no, jo desitjo que no, que la pandèmia s'acabi el més aviat possible, però no em dona la sensació de que al maig estiguem millor que ara.
Pere? Hem perdut el Pere? Ah, no.
Em sentiu bé?
Sí, 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 ens sentim perfectament.
Dic, a mi em sorprèn moltíssim, moltíssim, de fet estic en una situació de xoc, que una decisió que hauria de tindre un consens granític, que és anteposar la vida de les persones davant d'un ajornament electoral, doncs presenti una sèrie d'escletxes per on, per exemple, partits extraparlamentaris puguin presentar una sèrie de recursos al Tribunal Suprem o
sí,
al Tribunal Superior de Justícia,
superior.
I al final acabi decidint, com sempre, un tribunal sobre el que és la política catalana. Són coses que a mi no deixen de sorprendre. És evident que les eleccions ara en aquests moments no es poden celebrar amb total normalitat, perquè la situació de pandèmia, com expliquem que no podem anar, per exemple, a una botiga a comprar queviures al cap de setmana, o no podem anar, una botiga de roba al cap de setmana, no podem anar a una terrassa, no podem anar a un restaurant, i en canvi sí que podem anar a votar. Per cert, no sé si recordeu que el protocol que ha marcat el Procicat per poder celebrar les eleccions permet que les persones que siguin positives o que estiguin en quarantena puguin anar a votar presencialment. Són coses que les hem de tenir en compte, vull dir que no deixa de sorprendre'm tot plegat i crec que també ho han apuntat els companys, que el mes de maig potser estarem pitjor, espero que no, però una quarta onada sembla ser que s'intueix, no ho sé, és complicat, ja sé que no es pot dir, però
no,
és una decisió molt,
conya,
molt difícil.
Pere.
Penso que és molt difícil de prendre aquesta decisió. Evidentment que les eleccions s'haguessin hagut de celebrar l'estiu, quan tocava, i no ara. No tindríem aquest problema. Ja no a nivell polític, sinó a nivell de gestió de la pandèmia, clar, la situació del govern és la que és, vull dir, tothom ho sap, que hi ha les desavinences i tot això. Ostres, trobo a faltar molt, doncs aquesta unitat d'acció.
Pere, m'ha agradat molt el que has dit. Ai, perdona, Jordi, sí.
No, anava a dir una breu cosa. És que, a més, estem en un moment en què estem aprenent a improvisar-ho tot, no? I crec que un moment com aquest, d'unes eleccions amb la incidència que està causant la Covid-19, ens hauria de plantejar també, en el que deia, noves formes de votació. Potser hauríem de plantejar la possibilitat de votar en més d'un cap de setmana o en més d'un dia, fer tot un cap de setmana, dissabte i diumenge, i espaiar-ho tot, no? Que la gent tingui facilitats per fer el vot. És un petit incís, no?
No, seria... És a dir, jo em quedo amb una cosa que has dit, Jordi, i és la sensació d'improvisació però que molts de vosaltres sembla que, a banda de que sigui complicat, i això és una cosa que he fet la broma, i és cert que és complicat, és a dir, al final els braus des de la barrera es veuen de conya, com dic jo, però una altra cosa és estar-hi a dins. Però sí que és veritat que la sensació d'improvisació i de que l'administració pública és massa complexa, ho estem veient des de fora. Jo, per exemple, m'he adonat que molta gent li parles de certificat digital i li sona a pel·lícula de ficció, o una cosa tan simple com donar-se d'alta al CatSalut i veure les receptes. Al final, no sé si teniu la sensació de que, tot i que estem a l'administració pública i vosaltres sou els primers crítics en segons quines coses, és que la població no se n'entera d'aquestes coses. Molta administració pública oberta, molta transparència, però a l'hora de la veritat, posant-hi sobre la taula certes coses, són complexes de veritat.
No podem obviar que existeix una bretxa digital. Hi ha molta part de la ciutadania que sí que tenen telèfon mòbil, que tenen WhatsApp i tot això, sobretot estic parlant de gent gran, però que no té els coneixements suficients com per exemple, fer un certificat digital o entrar a la història de la meva vida del CatSalut i tot això. Evidentment que forma part de la improvisació, però és que és el primer cop que ens trobem amb una pandèmia d'aquestes dimensions. Jo a vegades sempre dic així, fent broma, diu, a la propera pandèmia ja ho farem millor tots. Però clar,
estem
en aquests
segurs.
Moments...
La pregunta sí, és, estem segurs d'això?
Haurem après una mica les lliçons. I sí, i també ja s'ha apuntat, s'ha d'anar digitalitzant el que és l'administració i tots els tràmits del dia a dia s'han de poder fer de forma telemàticament, incloïdes les votacions. El problema d'això és que per fer tota aquesta sèrie de passos s'han de canviar la llei electoral. Ara en aquests moments no està permès el vot. El vot electrònic no està permès la votació en diferents caps de setmana, ni fins i tot amb urna mòbil, ni tot això. Clar, primer hem de canviar tot això. Tenim temps de fer-ho? Veient com va l'administració, jo penso que no. Per tant, és complicat.
És complicat. Jordi Catasús, no sé si em dona temps abans de que marxis...
Digue'm.
Què et semblava una mica tot el que ha anat dient el Pere sobre el tema de l'administració pública i tot el que comporta?
L'administració pública, sigui l'àmbit que sigui local, sigui municipal, sigui nacional o sigui comarcal, és complexa. I jo crec que una altra cosa que hem d'aprendre és no sé si a relativitzar o a simplificar alguns processos que crec que són massa complicats pel seu abast. Però coincideixo que és així. I respecte al que deia de la propera pandèmia ho farem millor, sincerament espero que no vingui cap més pandèmia. Espero que no vingui cap més pandèmia, perquè a mi això de treballar a correcuita i improvisant i així... L'altre dia ho comentava aquí a l'Ajuntament, és que és una situació que a mi no m'agrada, no la sé portar bé, no? Perquè m'agrada planificar les coses, m'agrada tenir les coses sobre la taula, m'agrada tenir tot clar, però trobes que has d'improvisar respostes grans que donin solucions a la ciutadania i les has d'improvisar d'un dia per l'altre. I el que deia, no? Avui dius una cosa... Tens prevista una cosa per divendres, avui la tens prevista, però demà l'has de canviar i el divendres, quan surti el Procicat, l'hauràs de tornar a canviar. És allò, constantment vius amb aquell all al cor que neguiteja, no? I és complicat.
Jordi Catasús, ens consta que has de marxar. Moltíssimes gràcies per la teva assistència. Sabem que el temps és important. Moltíssimes gràcies i em quedo amb el teu tocallo, Jordi, i amb el Pere.
Gràcies
a vosaltres. Que tinguis un molt bon dia.
Igualment.
Que vagi molt bé, Jordi. Jordi Risa, t'he deixat pel final.
No, sí, el que com estava comentant al Pere, la veritat és que hem d'aprendre, hem de treure les parts positives de la pandèmia, si n'hi ha alguna. Jo crec que el teletreball, fomentar el teletreball, que a Catalunya no es fomentava suficientment, ara ens hem adonat que és una eina que en alguns treballs es pot perfectament teletreballar i rendir igual que en una oficina. No tots els treballs es poden fer teletreball. I respecte al tema de les eleccions, el que deia abans, fins que no hi hagi un consens polític i sempre sigui una prioritat per tots els partits polítics de fer una llei catalana, i això, clar, no depèn dels ajuntaments, depèn de la Generalitat, nosaltres podem apretar, però al final té que ser la Generalitat. I al final el tema d'improvisar, nosaltres ens hem trobat de estar al matí reunits prenent una decisió, i el que deia el company el Jordi, la solució del Procicat et fa canviar, tornes a la gent boja, als treballadors bojos. Bueno, sí, en situacions de pandèmia la improvisació és, i la capacitat d'adaptació, al final també t'has d'adaptar a la realitat que hi ha.
M'ha agradat una cosa que heu dit, el tema de... m'ha agradat, entre cometes, no? Improvisació. Si vingués una altra pandèmia, però, i us ho deixo aquí i vosaltres em direu, han passat 9 mesos des de la primera... el primer confinament, que era el mes de març, el dia 13 de març, encara tots recordarem que Pedro Sánchez sortia a estat d'alarma, confinament domiciliari, ens agafava per sorpresa, però 9 mesos més tard, la sensació, no sé si és la meva o la vostra fins i tot, és que de 9 mesos cap aquí no hem après absolutament res. I us ho deixo aquí, i a partir d'aquí ja em direu vosaltres.
Sí, hem après que les coses poden anar pitjor.
Ah, sí, això gràcies. Sí. És veritat. Sí.
Jo recordo els primers mesos de mes de març, a l'abril, que anàvem al supermercat, que feia molta por veure la gent com es comportava amb el guant, amb la bufanda, amb una sèrie de precaucions que ara vas al supermercat i no hi són. Sí que hi ha cert relaxament, perquè al principi ben bé no sabies a què t'enfrontaves, ara més o menys sí que ja ho comencem a tenir una mica clar, i la sensació aquesta és que sí que m'ha après que això, el que et dic, que pot anar pitjor tot, que pot anar pitjor. Esperem que no per això, eh? Uh-huh.
Sí, sí, jo crec que cosa sí que m'ha après, però ens queda una... Saps què passa també? Que potser relativitzem els números. Tots els dies, quan poso la televisió i veu les dades, al final em maregen, no? Tants morts, i ho relativitzes tot fins que no et toca de proximitat, que segurament totes les famílies de Catalunya han tingut, o algun conegut que l'ha tingut, que ha passat el Covid, o un familiar llunyà, no t'adones d'aquesta malaltia, de lo que realment és. Jo crec que es poden treure coses positives també de la pandèmia. L'altre dia ho dèiem, amb l'ús de la mascareta, doncs la grip no ha sigut tan forta, no han tingut tants refredats, i inclús la mascareta doncs, pot ser un element que es pot quedar amb el pas del temps. Jo per exemple, ho deia l'altre dia, de que l'hivern que ve doncs, la podria seguir utilitzant, perquè si em permet estar millor de salut, jo crec que s'ha d'intentar buscar les parts positives, si n'hi ha alguna de la pandèmia, i deixar-les, aprendre-les i quedar-ne-les per sempre. És difícil, ja et dic que és molt complicat, però alguna cosa positiva sí que la podem treure de la pandèmia.
La solidaritat,
sí.
La solidaritat
també, que ha sortit, sí, sí.
Per mi això és el que salva una mica aquesta situació, que la gent et vagi a fer la compra perquè tu no pots sortir de casa, en el seu moment a fer mascaretes, vull dir, hi ha una xarxa de voluntaris impressionant.
Sí, jo també estic d'acord amb el Pere, que al final la societat civil ens hem organitzat, les administracions també hem donat suport, però han sigut la mateixa gent que s'ha organitzat a fer compra a gent gran que no podia sortir o fer mascaretes, sí, totalment d'acord.
Sí, és una de les coses que ha fet que sigui bastant millor, no, aquest tram que estem passant. I precisament parlant de l'administració pública, vosaltres esteu a l'esglaó més directe i els que rebeu per totes bandes. Un dels temes són les ajudes famoses. Heu contemplat o esteu contemplant davant doncs, de les minses que n'hi ha a nivell estatal o a nivell de Catalunya, posar-hi vosaltres en marxa algunes més, com ja vau fer en el passat?
Sí, sí. Bueno...
Digues, Jordi, no.
No, dic que nosaltres vam treure una primera convocatòria per famílies i autònoms. Va entrar poca gent i ara estem preparant ja aquest ple de finals de gener, principi de febrer. Tornarem a treure una altra convocatòria intentant rebaixar una mica més el llindar i fer-ne més difusió perquè arribi a més gent. Però sí, som, ho hem dit, som la primera línia, l'administració més propera a la ciutadania i hem d'ajudar en tot allò que faci falta, sí, sí.
Sí, a Sant Sadurní igual, eh? En el seu moment vam fer un pla de xoc consensuat entre tots els grups del consistori i en aquests pressupostos del 2021 ja hem previst dotar les partides per si s'ha de repetir, ampliar i el que faci falta per tal de pal·liar una mica els efectes de la pandèmia.
Uh-huh. Sí, la veritat és que esteu doncs donant suport fins i tot a vegades més que la pròpia Generalitat, no, en aquest cas, que és com, no vaig a fer la broma que vaig fer en el seu moment, però sí, vaig a dir-la. Semblaven els jocs de la gana, amb la famosa dels 2.000 euros de principis de desembre. No sé com ho vau viure vosaltres.
Malament, perquè evidentment, ja ho he dit abans, som la trinxera i aquí és on entomem tots els cops i clar, jo entenc molt la situació del que gestionar aquesta pandèmia a nivell de la Generalitat, però jo estic més proper als comerciants i a la gent dels bars, que són els que realment estan patint, o la ciutadania en general, que està patint les conseqüències de tot això, i clar, i veus aquestes notícies i dius, és que més malament no es pot fer.
No, sí, és el que dèiem abans, que voluntat pot haver, però 2.000 euros tampoc ajuden, però tampoc és la solució. Després posa un límit als, no sé si eren els 200 o els 2.000 primers, no sé.
Sí, sembla, sí, era un tipus sorteig, no?
Sí, era, si me toca, gràcies. Jo entenc que també ells improvisen i no saben cap on anar, però demanar això, de que prenguin mesures que siguin coherents, és a dir, si saps que no tens crèdit suficient per afrontar tothom, no facis aquestes coses, perquè en comptes d'ajudar sembla que t'estiguis rient de la gent que ho està passant malament, els petits autònoms, i a sobre treus això, dius, és que em sembla que ho facin volent, no? I la voluntat segur que és d'ajudar, però la primera línia, sí, la primera línia és al final realment els que ajudem més properament i més directament als petits comerços.
Sí, a vegades no fa falta, un ajut econòmic, a lo millor prenent alguna decisió de l'estil, mano, mira, les terrasses, per comptes de tindre'n 5 taules, en tindrà 7. I coses d'aquestes que sí que estan a la teva mà, això potser fa més que no pas un ajut de 300 o 400 euros que et donen en una tacada, que un cop has pagat els autònoms ja no et queda res.
Sí, sí.
Per exemple, el tema d'hostaleria, com ho esteu visquent als vostres respectius municipis? La veritat és que estan passant-ho molt malament i no sembla que jo millori per moments, no?
Malament, i fa molta feredat pensar que al moment que s'hagin d'obrir les persianes, a veure si s'obriran totes o en quedaran algunes de tancades definitivament. A mi és un tema que em preocupa moltíssim.
No, sí, és que en els pobles petits que tenim pocs establiments així, doncs imagina't que són petits autònoms i no poden sortir endavant, tenen el futur molt negre, i no és només l'autònom que està allà davant, és una família que al final ha apostat per un comerç local i que no pugui aixecar les persianes, no per una situació econòmica, sinó per una pandèmia, doncs la veritat és que és molt trist i per això les administracions locals hem de donar suport al màxim en aquests petits autònoms perquè puguin, un cop passi la pandèmia, puguin continuar fent el seu desenvolupament econòmic, que al final també aporta llocs de treball pel municipi. Les administracions locals hem d'apostar per aquests petits comerços i petits bars dels pobles.
Doncs anem a veure si aquesta situació no es complica encara més de per si, esperant doncs la reunió del Procicat de cara al 25 de gener, que és quan acaba aquestes restriccions. I només em queda acomiadar-vos, Pere Bernet, regidor de Governació, Via Pública, Participació Ciutadana de Sant Sadurní. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Jordi Rissa, regidor de Via Pública, de Participació Ciutadana, de Foment i Ocupació de Santa Oliva. Moltíssimes gràcies. I gràcies per estar aquí un any més i amb nosaltres.
Moltes gràcies. Fins la propera.
Posem aquí el punt i final a aquesta interessant roda política amb la qual avui hem comptat amb tres regidors que estan a peu de canó i ens han explicat el seu dia a dia. I ara arribem a les notícies, segon flash en clau Penedès, de 11:15, i després seguim parlant de voluntariat i d'un estudi que està analitzant l'afectació de la pandèmia a les entitats amb voluntariat de Vilafranca.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a la informació comarcal en el Penedès en xarxa quan són 11:15 del matí i us comentem que el risc de rebrot a l'Alt Penedès supera els 1.000 punts. La velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya ha baixat en les darreres hores, segons l'últim balanç del Departament de Salut, però aquesta tendència generalitzada no es correspon amb la realitat del Penedès i el Garraf, on el risc de rebrot continua descontrolat, tot i que el conjunt de Catalunya ha baixat. Un risc de rebrot que el Alt Penedès ja supera els 1.000 punts, molt per sobre de la mitjana catalana, que està situada en 754. També al Garraf, el risc de rebrot ha augmentat fins a superar els 800 punts, sobretot pels darrers casos detectats a Sitges, però també a la resta de la comarca. Per municipis, Vilafranca es troba a la quarta posició pel que fa al risc de rebrot a tot Catalunya, en una llista que encapçala Vilafant, seguida del Masnou i Sant Joan d'Espí. La comarca amb risc de rebrot més alt és el Solsonès, seguida de les Garrigues i la Vall d'Aran. El simposi Vins Vinents conclou que cal vertebrar millor el sector i millorar la rendibilitat de tota la cadena de valor. Aquest dilluns al matí s'ha presentat en roda de premsa telemàtica les conclusions del simposi Vins Vinents, l'espai de cocreació impulsat per l'Institut Català de la Vinya i el Vi i l'Associació Vinícola Catalana, amb l'objectiu de definir el full de ruta del sector de la vinya i el vi a Catalunya fins al 2030. Vins Vinents ha traçat 63 conclusions que són el resultat d'un procés iniciat el novembre de 2019 en el qual hi ha participat més de 100 persones. Malgrat la irrupció del coronavirus, Vins Vinents s'ha adaptat a la situació i ha continuat tirant endavant. En aquest sentit, el president de l'Associació Vinícola Catalana, Valentí Roqueta, apunta que el coronavirus ha estat també una mena de catalitzador de tendències que ha servit per destriar allò realment important. El director general de l'INCAVI, Salvador Puig, ha explicat que les idees força que s'han recollit en tot el procés en cada grup de treball són importants. Pel que fa a l'organització del sector, cal millorar la vertebració i crear un marc comú de promoció i desenvolupament. Dir-vos d'altra banda que els vàndals han raptat a les càmeres de l'ermita de Segur de Calafell. En els primers dies de gener, l'ermita de Sant Miquel de Segur de Calafell va aparèixer pintarrejada de manera vandàlica. Aquest atac va indignar els veïns i l'Ajuntament va dir que revisaria les càmeres de vigilància que enfoquen directament a la construcció. Però només han passat uns dies i l'ermita ha tornat a ser víctima de pintades. Ara, a més, en la part frontal de la construcció, a la mateixa porta i al terra de les seves entrades. Els nous gargots estan just enfront d'una de les càmeres que haurien de servir per la seguretat de la zona, no sols per la integritat de l'edifici, sinó per evitar desordres, ja que els veïns alerten que és un punt de botelló. El nou atac sorprèn en ser pocs dies després de l'altre, del qual encara queden les pintades, i que la policia assegurés estar revisant les imatges per intentar identificar els autors dels gargots de principis d'any. Ja es van denunciar els fets que poden tenir conseqüències penals, en tipificar-se com un delicte contra el patrimoni històric. I us comentem també que hi ha 116 obres de 63 artistes que s'exposen en la 37a edició de la Mostra Artística Sant Raimon de Penyafort. Un total de 116 obres amb 63 artistes concorren en el certamen per adults. 39 obres de pintura, 21 de dibuix, 7 de ceràmica, 9 d'escultura, 29 de fotografia i 11 d'il·lustració digital. Pel que fa a la mostra infantil, són 200 els dibuixos participants, 45 de la categoria petits, 53 de mitjans i 102 de grans. Amb la voluntat que s'hi vegin reflectides totes les arts, l'organització ha apostat aquest any per la creació específicament, per l'ocasió, d'un videoclip en el qual hi conflueixen la composició musical, que ha anat a càrrec de Roger Sobirana, la dansa, amb la ballarina Clara Bonfill, i la imatge que li posa l'artista Sílvia Isaac a través d'un màping. L'exposició es pot veure fins al dia 5 de febrer a diferents espais de la Casa de Cultura del Mascatarro, de dimarts a divendres, de les 3 de la tarda a les 9 de la nit.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori. I know you think that
Aquest dimarts tenim nova cita amb el voluntariat en aquesta secció que ens acosta la Montse Mestre de l'Oficina del Voluntariat de Vilafranca. Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui no parlem de cap entitat en concret, sinó de totes elles.
Sí, avui parlem de totes elles i de l'oficina en si. Parlem de nosaltres com a oficina, com a ajuntament, i us explicarem una miqueta el que estem fent i introduirem a una nova persona que ens ha vingut a donar un suport durant 9 mesos i està molt centrada en un projecte molt concret.
És l'Eduard Marimon, que avui també ens acompanya. Bon dia.
Hola, bon dia.
Montse, com que és el primer programa de l'any, tot i que portem ja unes quantes seccions des del setembre, fes-nos 5 cèntims. Què és l'Oficina del Voluntariat? Quin paper juga en aquest teixit associatiu tan ric?
Això mateix. L'Oficina del Voluntariat, ara ja contem uns quants anys, ja són 6 anys que es va posar en marxa i, per tant, ja hi ha una trajectòria important. I, bueno, seguim una miqueta amb els mateixos objectius de sempre, que són donar suport a totes les entitats, tant les petites com les grans, amb el tema de formacions, també, i amb tema de sensibilització i promoció del voluntariat, no? Que també ens interessa moltíssim. El que sí que no podem obviar és tot aquest tema de la pandèmia, no? De com ens ha afectat, i per tant sí que necessitàvem tot aquest temps, doncs, de reflexió, de replantejament, i veure com enfocàvem, bueno, per quan passi una miqueta tot això o mentre continuï tot això. Vull dir, com que no sabem quan, com anirà el temps, anem una miqueta aquí. Llavors, bueno, ens van oferir un pla d'ocupació molt interessant, no? I que seria el suport bàsic per poder fer tota aquesta feina. Una feina de camp,
De trepitjar carrer, porta a porta, no?
Porta a porta, de trepitjar entitats, de trepitjar parcs, no, Eduard? De tot arreu, perquè les entitats és molt curiós allà on te volen reunir-se, no? Vull dir, moltes entitats no són de despatx, són d'altres espais.
Sí, i les possibilitats que et dona la situació actual en el que estem, saps? Que també
Correcte. Has
de vigilar una mica.
És superinteressant, no, l'Eduard? Sí, sí. Bueno,
I
ara què? Us ho explicarà.
Potser quedeu en un banc, en un parc?
Bueno, per exemple, el més curiós de tot va ser amb l'associació Vila Animals, que vam quedar davant de l'Ajuntament i ens vam estar 1 hora i mitja voltant, ensenyant-me diferents colònies que tenen i explicant-me moltes coses, i vam acabar a l'era enrajolada en un banc, tots 5, fent l'enquesta, quan normalment és algo que faig amb una, faria en una taula o en un bar o en un lloc així més, i és... A veure, és una cosa que ha esdevingut una mica més informal, però que també ajuda a l'hora de conèixer aquestes entitats, i encara més aquestes que treballen més al carrer, saps? És una cosa que... Sí, no sé, m'ha sorprès molt.
És curiós, no? Com cada entitat té una manera de treballar, una manera de fer, i nosaltres com a oficina del voluntariat, lluny dels estereotips, no? D'oficina i d'estar sentats davant d'una taula, doncs ens movem, no? I ens movem, i aquesta feina, l'Eduard, està bastant avançada ja.
L'estudi vol conèixer, vol fer una radiografia de com està afectant la Covid-19 a totes aquelles entitats que treballaven en voluntariat, perquè moltes d'elles ara no poden.
Sí, a veure, tenim la sort que dintre d'aquest estudi que estem fent hem pogut col·laborar, bueno, hem pogut contactar amb moltes de les entitats. La veritat que estan molt contentes de poder contactar de nou amb nosaltres i d'aprofitar aquest moment que... Algunes coses, saps, una mica s'han aturat, doncs, per poder fer un replantejament de la xarxa que teníem i tal, i la veritat que està tenint molta acceptació i estan molt contents, saps, tant pel fet de l'interès que tenim amb les entitats més petites o que potser pel tipus d'usuaris amb el que treballen o bueno, per altres qüestions potser no han tingut d'adaptar-se a les noves circumstàncies, igual que també ens ha sorprès molt moltes altres que a partir de les noves tecnologies han pogut continuar la seva feina. I és algo que ens esperona molt veure que a la seva manera s'han mantingut vives, i també ens ha ajudat a l'hora de contactar amb entitats que potser no ho han tingut tan fàcil, o al ser més petites, o els usuaris amb els que treballen no tenen aquesta facilitat a l'hora de mantenir les activitats i els serveis, ens hem trobat que una mica... tant per el que hem vist per un cantó com per l'altre, es poden ajudar, saps? Allò...
Entre elles.
Entre elles, saps? Tant entre elles com tu, a l'hora de conèixer noves entitats, els hi pots dir, ostres, pues, la setmana passada vaig estar amb aquesta gent i ja han tingut aquesta idea i els ha anat molt bé per poder mantenir certes coses.
Aquest treball també és un objectiu de l'oficina, no? De crear aquestes sinergies entre les entitats perquè puguin col·laborar entre elles a part de l'administració. Vull dir, nosaltres sempre ho diem, no? El nostre equip són les entitats de la vila i aquí anem, no? Nosaltres com una part més que tenim una visió, poder, tenim la sort de tenir una visió més global, no? Perquè les coneixem més ben totes, però entre elles, que són 34 entitats, doncs que puguin realment fer molta feina, no? Fer molta feina amb el nostre suport. Hi ha una taula, em sembla que alguna vegada havíem parlat aquí també, que hi ha una taula de coordinació de totes aquestes entitats.
Sí, em sona que alguna vegada ha sortit a la conversa.
Sí, ens reuníem, parlo en passat, perquè...
Abans del març de l'any passat, no?
Això sí que és veritat, que s'ha aturat una miqueta, perquè tampoc no era un bon moment ara per reunir les entitats i el que necessitaven és això, no? Aquest contacte, animar, no? Aquest poder veure els punts forts i els punts dèbils també de cada entitat. Hem treballat amb una eina que es diu DAFO, no? Que després també l'Eduard... I aquí sí que veus on hi ha aquestes potencialitats i fortaleses, no, de les entitats, però encara no estàvem preparats per fer una macro reunió d'aquestes, perquè o ens creiem nosaltres, poder sí, poder estàvem equivocats, però sí que aquestes reunions són molt productives i llavors no ens reunim per res, sinó que ens reunim per fer molta feina i creiem, doncs, que no era el moment. A partir d'aquí sí que la proposarem de cara ja a aquest trimestre, a finals de trimestre, i quan fem la primera, si us sembla, podem venir aquí i explicar com ha anat.
I tant, i portar conclusions.
Això mateix.
La Montse feia al·lusió al DAFO. Què és i com treballes?
Bueno, el DAFO és un pla de crisi en el que tenim en compte les amenaces, les fortaleses,
debilitats.
Sí, les debilitats
i propostes, no?
I les propostes. I és una mica un pla com per tenir en compte els punts forts que tenim tant les entitats com des de l'oficina de voluntariat, com les debilitats i les propostes que puguin esdevenir. I és una manera de, per un cantó, estar preparats per si, saps, els canvis que puguin venir i tot, i també pues, aprofitar aquest moment, saps, que tenim així, en què certes coses s'han aturat i que podem aprofitar-lo per fer un plantejament de tota la feina que s'ha fet fins ara, pues, també per tenir-lo en compte. I és algo molt important perquè creiem que és un moment en el que podem partir amb totes les entitats i elles mateixes vegin que no estan soles. Saps?
Sí, és curiós, no? Perquè quan ens plantegem aquesta eina de treball, que només és una eina, podíem trobar 40.000, i et planteges, doncs, això va com una creu, no? Com una creu, que hi ha quatre espais, i allà es plantegen tots. Si només parles, o sigui, a través de l'entrevista, sembla que només tingui la part més negativa, no? I això ajuda a veure que la realitat va més enllà, és fer això, no? Aquesta feina de camp, de veure el tema in situ i veure, poder posar, doncs, amb aquests quatre apartats, i ens n'adonem, no? Curiosament, entre tots, que hi ha moltes potencialitats també, no? Que ens ha donat aquesta crisi, i volem explotar això, per suposat, i fer-nos més forts i veure, perquè també moltes entitats ho diuen, no? Que la sortida, doncs, encara no sabem cap on anirà, si la gent es torna... Ara ja hi ha molts estudis amb aquest aspecte, no? De si ens tornarem tots més individualistes i aprofitarem tot aquest temps, o més col·lectius, o més d'un espai més comunitari, no? I, clar, una miqueta no sabem com anirà tot això. Això, no? I nosaltres ens volem avançar aquesta mica de dir, ei, el voluntariat fa falta en tots moments i cada moment. Vull dir que no ens oblidem de que el voluntariat és imprescindible. I, bueno, ens espanta, no?, una miqueta també quan parlem amb aquest aspecte, no?, que no ens tirem enrere. I tota aquesta feina que s'ha fet amb la societat de tants anys, esperem que no, perquè són molts anys, però està clar que alguna cosa canviarà.
Però això ha de ser com anar amb bici. I tornarem,
el
no?
El que s'ha après.
No ho desaprens.
No, el millor és per un temps, vés a saber. Vull dir, jo que sé, el millor sí. Ara també ho hem de dir, que durant tota la primera fase de la pandèmia i la segona, les persones voluntàries anaven apareixent, no?
Igualment.
Sí, 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 sí. Però aquesta última ja no,
Aquesta tercera onada no.
No. Vull dir, clar, llavors...
Em sembla que en general hi ha cert cansament, no?, a la societat.
Esperem que sigui aquest cansament, no?, i que... Però, bueno, ho hem de dir, ho hem de dir.
I des d'aquí... I la por, també.
I la por, però des d'aquí també fem ressò, no?
La precaució de la gent.
Des d'aquí fem ressò de que continua sent imprescindible el voluntariat, que les entitats ho continuen demanant i que ningú es pensi que això està aturat.
Encara... igual que hi han hagut entitats, perquè al contactar amb tantes entitats veus moltes realitats. I per exemple, m'he trobat amb entitats que han tingut la sort, en aquest aspecte que parlem, en el que els han respost les crides a molts voluntaris, però es trobaven que dintre de les restriccions que tenim no podien oferir tantes activitats com per cobrir aquestes crides. Igual que també ens trobem altres entitats que el necessitar d'un voluntariat amb una formació específica o, saps? Doncs es troben que en moments com aquest els és més difícil trobar una resposta a les crides.
Sí, jo crec que una mica amb aquesta idea, no?, és el fet de fer aquest pla de comunicació que volem llançar després, no? Vull dir, aquest estudi ha de servir per diferents coses i entre elles aquest pla de comunicació i veure realment, no? Perquè està clar que si ve un voluntari, i això ha passat, també s'ha de dir, no? De que ha vingut un voluntari ara mateix i no hi ha hagut un lloc on ha fet aquest voluntariat, i això per nosaltres, per les entitats, per la comunitat, pel món en si, no? És un fracàs, eh? És un fracàs, però clar, per tant, no hem fet nosaltres durant tot aquest període de crides de voluntariat massa concretes, de sensibilització, perquè és tan la línia tan fineta de que ara sí, ara no, i llavors la gent, el que dèiem, no, que es cansa, i per tant volem acumular moltes energies per tornar a llançar-ho en plan ja potent. Volem fer una campanya, no?, molt, a veure com ens anirà.
És això, ens estem plantejant per un cantó fer una campanya de sensibilització dintre, doncs, potser d'aquí d'una setmana.
Ara estem avançant, perquè no els hem explicat encara amb les entitats.
Sí.
Esperem que hi hagin entitats, si volen algú que ens truquin, no?
En algunes sí, que els he anat comentant amb aquestes últimes.
Estaran contentes de saber-ho a través de Ràdio Vilafranca.
No, és això, i conforme he anat contactant amb elles també, els he comentat que tenim moltes ganes de que es reactivi tot això, saps? Sempre conscients del moment en què estem, i que una altra de les coses en les que estem pensant molt és en trobar la manera en què agilitzar aquest contacte entre les entitats, l'oficina del voluntariat i els voluntaris, saps?
Que sigui tot més àgil i més ràpid.
Aquí està, saps? I més adequat al moment en el que estem, saps? Seria com un replantejament, i és això, tampoc cal donar 1.000 exclusives ara, quan amb algú
no parlat. Per mi no hi ha problema, les que vulgueu.
Però és això, simplement és l'evolució natural de coses que ja s'havien plantejat des de l'oficina.
I aprofitar aquesta aturada per mirar una miqueta enrere, fer anàlisi, avaluar, no?, i conèixer millor cadascuna d'aquestes entitats. N'hi ha alguna d'aquestes 34 que estigui pràcticament parada, o qui més qui menys s'ha espavilat?
A veure, de parades n'hi han 3. Hi ha la del Far del Nord, pot ser?
El Llum del Nord.
Això, la Llum del Nord. Després hi ha, com es deia, aquella...
L'únic que la Llum del Nord sí que havia baixat abans de la pandèmia, o sigui, no és un efecte de pandèmia, sinó que ja és un efecte anterior, i ara està clar que això ha anat molt pitjor, no?
Sí.
Com a aturades, a part d'unes que ja anaven baixant una mica l'activitat i tal, també ens ha sorprès que no. Vull dir que estan totes
sota mínims, però
sota
resistint.
Mínims, però van resistint, que això és curiós, no? Perquè nosaltres ho pensàvem, només que siguin temes de socis. Vull dir, clar, les entitats han baixat molt els ingressos per socis, no? I per tant, ens preocupava moltíssim com se sostenien.
Els socis han marxat, o han abaixat quotes, o l'han eliminat si no poden oferir serveis.
Clar, això sí que hi ha totes les varietats, val? Però molts socis, doncs per suposat, amb l'índex que hi ha d'atur, ERTOs i tot aquest tema, doncs, bueno, tu vas traient les coses que et sembla que són els que pots passar, no? I està clar que sí, que han baixat moltíssim en temes de socis, en temes d'administració, els tràmits també han sigut molt més lents, tema de subvencions, no han rebut quan han tocat, vull dir que estan les pobres allò mantenint-se, però clar, no haver-hi activitat adaptat, si no hi ha persones professionals a dintre l'entitat, clar, les
estan
despeses...
a la corda fluixa.
Ah, això mateix. Les que hi ha, les que també és veritat que hi ha entitats que tenen ja personal propi, o sigui, contractat, que tenen ja unes subvencions molt marcades, no? Vull dir que no els he vingut tampoc, no han fet fora per ara, si no escolten alguna
no, poder. De moment és això.
Però de moment és això, o sigui, estan resistint a tope, a tope, a tope, a tope, i no n'hi ha cap que hagi dit he de tancar, no?
No, potser les que ho estan passant més malament són les que no han pogut adaptar les seves activitats a les noves tecnologies, saps? Per la tipologia dels seus usuaris.
Gent gran, no?
Saps? Gent gran o les que treballen amb usuaris amb demència, saps? Vulguis o no, són activitats que és molt difícil que es puguin adaptar, saps? A les noves tecnologies, sigui Zoom, Jitsi, aquestes coses, pues, els ha influït més aquest aspecte que no les ganes de seguir treballant. I...
Sí, i curiosament també et deien, no?, que, per exemple, amb animalistes, que no han notat res, o sigui, que han continuat, curiosament, no?
Clar, treballen a l'aire lliure,
això mateix,
i els animals, gats... com que no ho han patit, és algo que...
I els gats continuen menjant, els gossos continuen
abandonant-se,
no? Ara sí que, bueno, tinc entès que no ens ho han dit ells mateixos, però pel que he llegit, molts, el cat, no?, d'aquests dies d'aquest fred tan intens, que hi ha hagut moltes baixes, això no ens ha arribat encara amb nosaltres, perquè no t'has entrevistat amb el CAT encara,
no.
Suposo, però bueno, veus, és més tema climatològic que no de la pandèmia en
que
si,
no, COVID.
No? Que no Covid, el que passa, clar, quan ja s'ajunten tantíssimes coses, un o altre cau, no? Vull dir, això una miqueta va per aquí el tema, però vaja, que estan mantenint-se fortes i ens hem de... Per això que quan s'acabi tot això anirà molt ràpid, no? Perquè no és que s'hagin de tornar d'alta, que s'hagin de tornar-hi a posar, és que tothom estem esperant, esperant i actuant.
A mi és el que més m'ha sorprès, saps? A mi quan em va plantejar aquesta tasca la Montse, per un cantó jo només havia tingut una experiència, bueno, un parell d'experiències en voluntariat. Una al poble de Gurb, fent equinoteràpia es diu, i una altra farà uns 3 o 4 anys a Univers Penedès aquí, perquè havia estat treballant amb Salburnà i quan vaig acabar em va semblar que era una manera de mantenir el contacte amb els nois. I bueno, jo amb el voluntariat no havia tingut gaire experiència. Quan em va plantejar això, ja em va dir, és que ara està molt aturat, i estic una mica frustrada, i a sobre és una gent que havíem sigut un equip molt maco, tal, i veig que tot això ens ha anat carregant, i, saps? I tu t'esperes trobar un panorama devastador, saps?
I no.
I veus que vas coneixent la gent, vas veient les coses i tal, i veus que no, i veus que és gent que està posant mans i mànigues, i que... És el que et dic, en vez de trobar-te, saps? Alguna trobaràs, pues que sí que sigui pels tipus d'usuaris o, saps? Potser els hi ha gustat més, però veus que la gent a aquests moments encara li ha servit més per reafirmar-se en la seva tasca, saps? I que diuen, no, no, és que sabem el que ens agrada, estem fent això i...
Tornarem.
I és això, saps? Dius, clar que sí. Perquè
sempre
a més,
ho hem dit,
també
no?
Ho necessitem és... nosaltres, això.
Sí. Eduard, en quina fase de l'estudi et trobes?
Mira, em trobo en la fase de l'estudi en què tinc com unes tres quartes parts de les entrevistes que hauria de fer, que les tinc fetes, i llavors, a partir d'aquí, hem de començar a treballar en les accions concretes, que una mica ha començat a parlar la Montse, però bueno, com que encara no ho hem acabat de fer públic amb totes les entitats i encara hem de veure com ho replantegem, doncs...
Sí, aquests, nosaltres farem la nostra part, no més teòrica, a partir de tota la informació que tenem, però està clar que ho hem de consensuar amb totes les entitats, veure quina prioritat d'objectius i els més operatius, no? Veure, perquè clar, també comptem amb un pressupost concret i per tant, bueno, es farà tota aquesta feina de participació, no? Que ja que som participació i voluntariat, encara ho tenim més clar, no? Però és una que fer aquesta feina que va a nosaltres, aquesta feina, i a partir d'aquí ja sí que full amb les entitats i canya, vull dir, aquí ja no podem esperar més, no podem esperar més i ja mateix pel nosaltres ens plantegem de cara a l'estiu ja tenir-ho tot en marxa. Vull dir, és aquesta fita, no?, que ens proposem, i si no pot ser, doncs ja tenir un plan B per si...
Sí, que no sigui per nosaltres almenys, saps? Que sigui la situació que no ens
proposem deixat. Com a fita, això, no?, cap al juny ja tenir-ho tot tot molt al començament del juny, no? Per tenir també un temps, perquè després vindran igualment les vacances, vull dir, clar, és que...
Nova aturada.
Sí, els anys són llargs, però quan els anem mirant, dius, buah, ja tornem a estar... I no, no pot ser, o sigui, entre maig, juny, ja ho tindrem.
Avui ens proposeu acabar amb una crida genèrica, global.
Sí, sí, perquè ara, bueno, amb tota aquesta feina que està fent l'Eduard, ens estem posant al dia de totes les entitats,
sí, sí.
I com us podeu imaginar, sí que són crides ja molt específiques, molt concretes, que posar-les damunt del paper ens costa una miqueta, i per tant sí que preferim que les persones, ara que l'oficina no està tan plena, que cada dia hi ha cua i tot això, doncs ara sí que ens agradaria, doncs, que ens poguessin trucar amb el telèfon de l'oficina o fent arribar un mail i llavors atendre'ls nosaltres i veure molt més concret el perfil, al final és una de les nostres feines, no? Sí, veure el perfil i veure cap a quina entitat poden aportar aquest valor, no?
Recorda'ns com contactem a una oficina del voluntariat de Vilafranca.
Ens poden contactar, ens podeu contactar pel mòbil, que sempre el tenim actiu, és una bona eina, sigui per WhatsApp o sigui amb trucada, i és el 608 34 95 28. Repeteixo pels que van més lents. 608 34 95 28. O amb vosaltres mateixos, si no poden agafar, oi? Us poden trucar i els
adreçareu. I tant, i tant.
I ens adreceu, i si no, al carrer Santa Maria 3, el que passa que al primer pis tenim restriccions una mica fortes i quasi millor via telefònica.
Sí, perquè el despatx és una mica petit per poder atendre.
Els podem trucar, no?, amb videotrucades, ja fem nosaltres les gestions. Però sí que seria important que la màxima gent possible es posés en contacte amb nosaltres.
Doncs esperem que aquests micros serveixin per fer extensiva i amplificar aquesta crida. Eduard Marimon i Montse Mestre, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i sort amb l'estudi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.